Més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
De la primera divisió amb Esports 3.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la 1.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts. Encetem aquesta segona hora de programa i, com sempre, ens agrada. Encara no havíem pegat una ullada en el temps, en la previsió meteorològica, que ja sabem que de cara al cap de setmana, ja mos ho explicarà el nostre home del temps, Albert Darder, podria empitjorar, però de moment tenim cel poc ennigulat, alguna presència de banc de boira, però en aquest cas seria puntual, Joana.
Sí, podríem dir que sí, Marta, és així. Les temperatures de nit passada han refrescat una miqueta, han davallat lleugerament, les diurnes avui seran una mica sense canvis i el vent serà fluixet de direcció variable amb brises costaneres durant la part baixa d'avui cap vespre.
Si ens observeu a través de la televisió, podeu veure que hem compartit les temperatures, 33 graus de màxima, predomini d'altes pressions, al Mediterrani Occidental, el vent de força entre 3 i 5, localment a 6 a àrees del nord, i això vol dir que el vent és variable i que tindrem algunes brises costaneres. Ja que dèiem que estàvem pendents del cel, si vols sembla també aprofitar amb aquest espai per obrir aquestes finestres i analitzar el temps en directe. Fixeu-vos, una de les càmeres que més ens agrada és aquesta que compartim en aquest moment, la de Randa, a Mallorca, la del Puig de Randa, on sí que es verà que hi ha presència d'aquests núvols baixos als que fèiem referència just abans.
Per a banda d'aquest
fet,
no?
Sí, una micona si cal, eh? A banda d'aquest fet, sí que es verà que predominen cels clars.
I de Randa a Mallorca, ara en aquesta altra finestra que tenim oberta per a tots vosaltres, a Punta Prima, Menorca, en aquest cas, on hi veiem qualque valent que en aquesta hora ja fa un cap fico, o com a mínim se banyen una micona. Segur que està una mica més freda que en altres ocasions, però per això quedem de que avui vespre la temperatura ha davallat una micona més, però també hi veiem així una miqueta de cel, nígols una miqueta baixos, que s'aniran estirant al llarg d'aquest dematí.
És un efecte boiger el que compartim amb els espectadors i oients, perquè probablement aquestes dues persones que se banyen no saben que ara mateix són les protagonistes, no,
d'aquesta
imatge del temps en directe. 9, no, 10 i 8 minuts. Ara sí que podem donar per iniciat el curs escolar, perquè ja és la segona setmana, tot i que la primera, podríem dir, va ser un poquet d'adaptació, no? Aquesta setmana ja és una setmana sencera, en què ja tot està a punt, motxilles, quaderns, ja hem tornat a fer deures, ja hem tornat tots a la rutina. Però avui volem parlar de com aconseguir una convivència positiva, una acció preventiva, sobretot davant les conductes de risc, que ja sabem que malauradament quan comença el curs escolar també han de parlar d'aquesta altra part, no? La de la més complexa, la de l'abús escolar, la del bullying, la de les conductes de risc a les que fèiem referència, Joana.
I fins i tot l'absentisme escolar, Marta. I en aquest context es revaloritza, per dir-ho d'alguna manera, la figura del policia tutor, una figura que fa una mica de pont entre l'escola, les famílies, els serveis socials social si és que és necessari, i també la policia, amb funcions molt concretes i concreta amb moltes responsabilitats. Ja han fet una primera reunió d'inici, de fet sabem o tenim constància que estan fent gira per les diferents illes per parlar amb tots els policies tutors de les illes i coordinant-se entre ells i tota la feina conjunta per aquest curs 2025-2026.
I Rafael Coves és policia tutor i avui ens acompanya. Rafael, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Ara feia Joana referència en aquesta reunió prèvia que se fa amb tots els policies tutors, que m'imagino que se decideixen un poquet les estratègies del curs. Què és el que heu posat sobre la taula?
Efectivament, molt bé, un dijous passat, a Costitx, i sempre cerquem un lloc cèntric de l'illa, perquè així no se mos poden queixar de que viuen extrems. I ahir érem a Menorca, i dilluns serem a Eivissa i Formentera. I ja aquí lo important és homogenitzar totes les nostres actuacions que hem de fer durant l'any, perquè tenim clar que problemes de, avui en dia, problemes són el mateix un municipi gran que un municipi petit. És a dir, ens poden trobar les mateixes xarxes a Buja, per dir, un municipi petit que Palma, és a dir, moltes vegades. És a dir, avui en dia tot està tan globalitzat, especialment tot el món de les tecnologies, que fa que les incidències pràcticament siguin la mateixa categoria, no el mateix nivell, el mateix nombre. I el que planifiquem al principi de curs és, primer de tot, la formació que necessiten els nostres policies. Cada any es fa fer una formació, uns reciclatges, que estan relacionats un poc amb les problemàtiques que se troben per abordar d'una forma més professional les intervencions que ha de fer, i els demanem quines consideren que necessiten més formació. I els planifiquem la formació, planifiquem l'activitat preventiva de les xerrades que s'han de fer durant el curs escolar, més o menys orientam cap a on volem anar. Elegint coordinadors, perquè tenim un territori tot repartit en coordinadors territorials, perquè ja som 102 policies tutors a Balears, i aquests 102 ja requereixen una estructura de coordinació més àmplia, perquè nosaltres de la conselleria ja som un coordinador autonòmic, però sí que necessitem ja tenir una estructura en un territori, i també s'elegeixen entre ells, ja solen ser rotatius cada any, van com per comarques, i després bueno, també els escoltam i veurem quines propostes tenen, que són ells que estan a peu de centre educatiu i de carrer, i els recollim per durant el curs anar a dur-les. És a dir, és un poc un intercanvi d'impressions i escoltar la gent i marcar un poc la ruta que volem per al curs.
102 policies tutors per aquest curs 2025-2026, un inici de curs en què ja vos heu reunit, imagino que com vos heu marcat aquestes estratègies, novetats, reforços de programa per aquest curs en matèria de prevenció d'assetjament i ciberassetjament. No sé si arribeu ja a tots els municipis, des grans i petits no hi ha diferència, però no sé si arribau a tots.
63 dels 67 que té la comunitat autònoma. N'hi ha 4 que no estan de dins, i són 4 municipis que ara mateix, perquè una de les condicions per tenir un policia tutor és que hagi qualte membre du cos de la policia local, que voluntàriament vol dir exercir aquesta funció, que tingui un perfil, en definitiva, però la part d'un perfil vol dir que ha de ser voluntari. Nosaltres no volem que un policia estigui dins un centre educatiu amb un servei de forma obligada, perquè entenem que és una feina delicada, ja tarda involucrant el centre, ara de donar-ho 100% perquè ara entrarem en problemes familiars, problemes molt delicats, i hi ha de ser gent que hi cregui, i que tingui aquesta sensibilitat. I si que dins la plantilla no hi ha ningú que manifesti que vol exercir aquesta feina, molt estimar més no tenir aquest servei.
Molt important, no?, tenir aquesta sensibilitat de la qual parles. Rafael, en cada inici de curs també els centres escolars han de tenir allò que diuen els plans de convivència i protocols d'actuació davant l'assetjament i el ciberassetjament escolar. No sé si vosaltres les reviseu, si ajudeu d'alguna manera en aquests centres a preparar-los o a planificar-los, no?, perquè els faci, sigui més fàcil la feina per ells.
Sí, a nivell de conselleria, quan se fan un protocol general, que dia són de la Conselleria d'Educació, sí que mos hi participant, nosaltres des d'interior, és a dir, mos consulten i podem donar la nostra opinió, perquè, clar, molts d'aquests protocols tenen un moment que se deriva a policia tutor quan ho fet ja és greu o pot haver un presumpte delita, és a dir, han d'anar de la mà. I després, a nivell de centre educatiu, els nostres policies sí que estan molt en coordinació, estan en comunicació amb els coordinadors de convivència de cada centre, i són coneixedors dels procediments. De fet, els han de pactar, perquè, clar, com un moment donat que entre una altra figura estan en un centre, ha d'haver pactat les formes, com ens comunicarem i, a més, hi ha d'haver aquesta relació, hi ha de ser.
I si com no ha començat el curs, en principi, si haguessin de descriure, perquè és un curs, no és la primera vegada, perquè ja abans de micro tancat parlàvem que el curs anterior també el mòbil va deixar de tenir aquesta rellevància tan important que té. Aquest és un curs que també té novetats, com és aquesta, no tenir el mòbil a disposició dels alumnes, eliminen les begudes energètiques, hi ha algunes novetats, no?, que jo crec que paga la pena comentar, però per vosaltres com ha començat, com ha estat aquest inici?
Sí, ha estat un inici tranquil, no han tingut cap incidència destacable. Els primers dies també normalment encara no se solen donar normalment qüestions que siguin molt rellevants, molt dels alumnes segons de quin curs s'estan coneixent, és a dir, no hi ha confiança molt, ja, ni en el professorat ni en l'alumnat, és a dir, no és moment.
Són dies de calma, no?
Són dies de calma, sí. La calma dura poc, també ho hem de dir.
Dura
poc, no passa molt de temps, però no, ara mateix no podem destacar cap incidència. Ha començat en total normalitat i nosaltres la nostra plantilla pràcticament la tenim en un 100% ja en marxa, fent feina, i no, ja va dir, no... És un curs més.
Tenim una curiositat, i és que abans mos explicaves que a finals d'any sempre surten les dades del curs anterior, no? Encara no poden xerrar ni de xifres ni de dades, evidentment, però tenim una curiositat, i és que no sé si teniu qualque manera de mesurar, no?, l'èxit o l'eficàcia de les vostres intervencions, no? Sí. No sé si teniu indicatius o indicadors, no sé, de casos resolts, de reducció d'incidència i percepcions del professorat i de l'alumnat. Com ho feis en això? Perquè imagina que ara hi feis feina per fer aquesta avaluació, no?
Es diu cossos de policia local, mos remeten a la conselleria la memòria, que és un model estàndard per tots, perquè si no seria impossible recollir les dades, per tipus d'intervenció. Tant intervencions, ja siguin d'ofici o requeriment, que mos ha requerit un centre escolar, una família, i després tota la feina feta en prevenció. I el que feim, per exemple, en l'assetjament, que és el més... per posar un exemple, s'entén ràpid. Si miram quant de casos hem actuat d'assetjament, que són casos reals, que són aquests que ja ens ho han notificat, i un número de tallers que impartim. És a dir, se fem mirant la relació. I l'any passat, aquest curs ja ha acabat, no l'anterior, perquè ja ha acabat, encara no tenim dades, duplicàrem la sessió de bullying, perquè anàvem amb un augment d'un 49% després de la pandèmia, ja s'havia disparat, i l'augment d'aquest 49 va passar, crec que era, ara ho he dit, demà, un 13, un 14, és a dir, seguim en dades de creixement, però jo hem duplicat la prevenció. És a dir, pensam que la prevenció, com està funcionant, que la prevenció no és una cosa que se pugui, si l'apliquem avui ja funcioni demà. És a dir, és lenta la prevenció. I per l'exemple de les festes de Ciutadella, perquè ja feim prevenció des de Mallorca, fa 10 anys, enguany ja ha fet 10 anys, que estan treballant des de Mallorca i duim 2 anys consecutius que tenim 0 comatílits de joves de Mallorca, és a dir, a les festes. I ho dic de primera mà perquè ahir són cada any i estic en contacte amb els serveis sanitaris. Duim 2 anys i hem aconseguit la reduir a 0.
Una cursa de fons, no?
Sí,
podríem
però
dir.
Fa 10 anys que fem feina.
Sí, sí,
en prevenció, conscienciar, informar. És a dir, clar, això no és feina... a mig i llarg termini.
De totes maneres, no només una feina de fons o una carrera de fons, és que també el que me sembla un repte és que vosaltres vos heu d'actualitzar constantment. Coses.
Per
exemple, jo recordo la darrera vegada que vares venir que varen parlar precisament dels xats anònims dels infants, no? Sí. Que com pots parlar i realment arribar a assetjar una persona i no deixes registre del teu telèfon mòbil, se parla de forma anònima. Jo això ni sabia que existia. No direm els noms perquè no necessiten publicitats ni molt mal. No. Però, ostres, vos heu d'estar actualitzant dia rere dia.
Sí, sí, sí. En les qüestions tecnològiques...
A tope, clar.
És molt complicat que tots els nostres agents estiguin actualitzats. És molt complicat.
Impossible,
perquè,
clar.
De fet, és cada any ha dit d'actualitzar.
Ni cap policia, ni cap docent, ni cap
ni cap pare.
Ni cap pare. Sí. Veia apel·lar amb les famílies que prengui mesures, però això és complicadíssim per una família, veia, estar al dia en tot això. És a dir, quan surt una app nova, una aplicació, una xarxa, lo que sigui, d'aquí que detectant que és un problema, ja n'hi ha hagut molts de problemes. És tan complex aquest món digital, sempre mos va per davant i és molt difícil no tornar per davant, és complicat. Sí que els procediments són els mateixos, perquè si un delit és igual si l'has comès per internet com si l'has comès en un carrer, i el procediment sabent quins són, són, però molt aviat recollir les proves, les proves, els indicis, diríem, són complicats, però no recollir indicis del que està passant a internet, no. Perquè o te'ls aporta voluntàriament o no pots fer com un tràfic de drogues que pots investigar, pots fer una vigilància, no pot fer, és a dir, és complicat. És a dir...
No, i ara que des de l'implicació de les famílies, no, també volen parlar de la necessitat o fins i tot de la sí, de la necessitat o de la força, no, que vos dona que s'impliquin i que vos ajudin també, no? Fins a quin punt és necessari? No sé si hi ha programes específics també per sensibilitzar les famílies, posar-los al dia, per exemple, o aconseguir, no, que hi hagi una bona comunicació entre pares i fills.
Va, nosaltres, jo ja 3 mesos molt veiem a la delegació de govern de la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, i nosaltres, tots que prou que estan dins les escoles, que fan feina en les escoles, i és un problema més gros que tenim avui en dia, tots els cossos policials, no arribam a les famílies. No, per donar missatges a les famílies de forma tradicional, que era la reunió de pares i de mares que venguessin i expliquessin les coses, no funcionen.
Sí, que no venen.
Però, o sigui, no funciona, però perquè no hi ha una implicació per part de les famílies. Des d'aquí una crida, per favor, perquè clar, si no funciona, això és perquè...
Això passa a tot Balears? I després que tenim un contacte amb molt de policia de la península i passa a la península.
Igual.
És a dir, no és que mos passi, no és un problema de Balears.
I això per què creus que és? Perquè mos pensam, els pares, que això no van nosaltres, que això no van ser els nostres fills,
que
probablement
controlat sí, tot allò que fan en els mòbils, per exemple.
Jo suposo que hi ha moltes, són diferents factors, m'imagina, però jo no, m'imagino un ritme de vida, també, les obligacions dels nostres fills durant tot, dins les estes escolars i tot el que hi ha vespre d'anar darrere acompanyat diferents activitats, la feina, no ho sé, són molts, clar,
molt
de factors. M'imagino que no només és que no hi hagi un interès, és dir, però la jo estan cercant, perquè si la forma tradicional, que era la reunió, no mos funciona. De totes maneres, pues, el segon quines activitats, quan té interès, s'omplen. També s'ha de dir. És a dir, no... Però, bueno.
Home, no hauríem de recórrer a obligar a ningú, però per ventura sí que hauria de ser com a obligatori acudir a aquestes reunions, fins i tot amb els fills, no?
Sí. Jo recordo, antes de tenir xerrat tant de tecnologia, ja molt d'anys darrere això, quan fem una reunió per tema de drogues, molt de pares deien, no, jo coi, no tinc aquest problema que nostre,
no, pues,
no hi vaig. I potser el tenien, però ara no s'havien donat compte. I amb això és el mateix. Consideren, bueno, meu fill no té cap problema, jo nosaltres no tenim cap problema, està allà en un quarto, està connectat. No?
I la teva experiència te diu que molt d'aquests pares que pensen que no tenen problemes els atenen.
Claro, sí. Clar.
I que els pot passar millor, qualsevol, perquè tampoc hi ha perfils.
Basta dir que potser té una addicció.
No
vol dir que tingui un problema de bullying, ni un problema de que l'estan assajant, ni res d'això. Simplement que té una addicció a les tecnologies. No, el que passa és que no són conscients del problema que poden tenir que nostre. Nosaltres a vegades pensant que no el tenim i molt de piruen dit sempre, a vegades les famílies són les darreres que s'enteren del que està passant amb els seus fills. Però és un problema molt gros que tenim en no arribar. I estem ara, volem, els nostres coordinadors, un dels punts que d'aquest any és com ho podem fer per arribar. I cercant altres alternatives, no sé si haurem de cercar a través de les xarxes socials, és que no ho sé, hem de cercar, però tothom, no tothom mira les xarxes, tampoc, no, és a dir, tu penges una informació i si que el dia tu no l'has vist, demà ja n'hi haurà una altra, tampoc no és efectiva 100%.
I que tot és molt efímer, no?, les xarxes socials.
Clar. I hem de cercar, sí que primària és més senzill, perquè normalment a les aules, a cada aula, hi ha un grup de famílies a través de grup de WhatsApp, normalment les famílies se coordinen a primària, a secundària, ja a secundària saben que és molt complicat. Ja quan xerren de xerrar amb els pares, xerren de primària, però de secundària ja mos oblidem.
Clar, d'entrada perquè, per exemple, els nens que enguany han començat ESO i que comencen a un altre centre, les famílies no se coneixen i, per tant, no fan aquest grup de WhatsApp.
No. I encara a primer d'ESO poden trobar implicació, però després se desvinculen totalment del centre, ja és més complicat. Però saben que problemes mos comencen a primària, ja ho tenim així demostrat en les memòries. I quan mos comencen a primària, mos conformaríem en xerrar amb els pares de primària.
L'altre dia vàrem conèixer algunes xifres que feien faredat sobre l'inici del consum de haixís en nins.
Sí, parlàvem
de 9 anys, eh?
Sí, i pornografia.
Exactament, o sigui, és que...
Barbaritat, però...
8 anys consum de pornografia.
Dile un pare, un fill de 8 anys, i no ho creurà. I si no, creurà.
I és que probablement serà per accident, serà per un accés a unes plataformes o a una tecnologia que no té filtres,
sí, correcte,
que no hi ha un control
parental
i que aquests pares tal vegada no saben que,
efectivament.
O que el control que tenen és insuficient.
Efectivament.
Això pot ser... ara mos escolten molt de pares i mares, segur, no? I alguns estan de trànsit entre feines, exacte, exacte. I alguns qui sap si van en el cotxe o tenen la possibilitat de veure la televisió. Què podríem dir davant aquestes campanyes que no acaben d'arribar als pares, davant aquesta millora de la comunicació entre pares i fills per tal d'evitar consum de drogues, consum de pornografia? Com podríem assessorar i ajudar a tots els pares i mares?
Primer de tot, clar, el control parental són importants en els dispositius. Que molts se desconeixen, i si no és que consulti amb un expert i...
Que li configuri, que a vegades és per manca de coneixement,
sí,
no?
Sí, sí, exacte. Sí, és de ballar l'aplicació i ja s'ha de configurar. I han de controlar els espais on visiten. És a dir, un nen de primària, que n'hi ha molts si tenen mòbil, la responsabilitat és dur pares 100%. És a dir, tot el que pugui passar, fet el menor, el responsable seran les famílies. És a dir, així com els controlam quan venen d'una activitat extraescolar, amb els telèfons intel·ligents, però vull saber on és en tot moment, tots eren controlats, però a internet no els controlam.
Exacte, mos preocupa molt la geolocalització de nostre infant, però...
La part més física, exacte. Però la part digital...
Que és infinita, de més.
I jo, que ja és més perillosa, que la física, perquè sí, la física és veritat, han d'anar a l'altre i no mos l'atropellen, han de saber travessar un carrer i altres coses, això ho han de tenir clar. Però internet, quant de perills, eh? I no miram ni on neveien, ni quina xarxa, ni amb qui està xerrant, ni... Clar, és obligació. És a dir, no hem deixat la intimitat d'un altre fill, és que tenim l'obligació. Així com jo localitzam un dissabte, un vespre, un adolescent, quan se va a la discoteca i el volen tenir jo localitzat, això també és part de la seva intimitat, doncs internet és el mateix. És una obligació de les famílies, no hi ha cap problema. De fet, ho han de fer, ho pares. No serveix dir, no vull invadir la intimitat. No,
control parental, sobretot.
I controlar...
Amb menor de 16, com a mínim,
sí,
no?
Hauria sí, exacte. Molt... Confiança i xerrar. En els nostres fills hem de xerrar i hem de tenir confiança i si va ben res rar, mos ho han de poder consultar. Si no, hi ha una persona que m'està demanant per xerrar i tal, i té dubtes, pues, dim-ho i ho miram entre tots dos i tal. No passis pena. És a dir, els hem d'acompanyar. Per exemple, tot la part més física ho feim, i en la part digital ho han de fer també.
I sobretot, i no només adolescents, tornem a incidir en aquesta qüestió, també infants.
Bueno, clar,
8, sí. 9 anys, que és aquesta la part més dedicada, ja tenen accés als dispositius.
Efectivament, i no tenen consciència de del que està. Enllenar un nen de 8 anys a través d'internet, un adult, és facilíssim. Pengen informació de sobre, i tu, en tot el que penja, tu ja pots fer... Ja tens informació,
l'escrius. Que a vegades també m'ho has explicat, no? En jots...
Sí, en jots. Això passa molt. És a dir, són 8 jugadors i necessiten 9 i uns...
Agafaré un anònim, no? Que és quan se juga en xarxa.
I n'hi ha molta gent que ens dediquen a això, a enginxar anonins.
I que poden resultar ser pederastes.
Claro, no, estable. És estable de pederastes.
Quan diu en Rafael Coves que estable de... que són plens de pederastes aquest videojoc, se refereix a videojocs molt freqüents,
sí,
i no és per no donar marques, però aquí sí que ho faran, però, per exemple, Roblox. Un dels que més agraden als nins.
Among Us.
Among Us.
Que necessites ser un mínim de jugadors per fer la partida. Sí, claro, necessites. I si que al moment te'n falta un, pues ja fas l'anònim que està pendent de si necessiten qualcú. I molta pit són adults i gent que no hauria d'estar, que se va passar per nin. I després ja pot arribar a tenir informació. I la quantitat de problemes que no coneixem, perquè, clar, molt de pi quan se destapa això que dins l'àmbit familiar i ja molt aviat ja ni t'enteres. Passar fotos íntimes de sense roba. Passar una foto teva sense camiseta i després la camiseta anant reduint roba i guanyant la confiança. Però això està ple...
Fa veredat.
Fa por, però...
I no és per crear alarma, ni molt manco, sinó per fer aquesta tasca didàctica d'expressar-lo i que la gent ho sàpiga.
Que xerrem amb els nostres fills.
Exacte, comunicació.
Que si se veuen apurats, no, que no s'adresquin a segons quins xantatges, que xerrin en altres, perquè quan m'ho dan compte, a vegades ja hi ha un problema gros. I hem de tenir en compte que aquesta persona que està darrere la xarxa no vol que estigui aquí de vora, pot estar a l'altra part
del món. O de l'illa, o qui sap. M'ho
dan compte, especialment en països sud-americans, que xerren un castellà també, moltes vegades m'ho han trobat gent de qualsevol país de Sud-amèrica, i no arribam. Però ja els hem enviat les fotos, ja els hem enviat imatges, és perillós.
I s'escampa aviat, evidentment.
Sí.
I Rafel, moltíssimes gràcies per totes aquestes recomanacions. Són molt importants, sobretot ara, a l'inici de curs. Jo crec que és informació que no poden deixar de banda i que tenim una obligació, pares, docents, tutors, familiars, amics, el Manco, sabre, no?, que això és important i sobretot intentar prevenir-ho. Rafel Coves és coordinador de policies tutors i sempre en èpoques calentes, no?, inici de curs, èpoques de vacances, reincorporacions, sempre ens parla d'aquests consells. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Bon començament de curs escolar. Menys de sacar madura.
Un
poc
molt.
Més. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Són les 10, quasi mitja i 28. Uns consells i continuem tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversió.
Tens més de 60 anys? El Consell de Mallorca t'ofereix viatges culturals, diades de ball en línia, trobades i fins i tot una fira només per a tu.
Ara és el torn de les estades d'hotel. 3 dies i 2 nits plens d'activitats i tot inclòs amb el 75% del cost finançat pel Consell. Apunta't fins al 17 de setembre a la nostra web.
Amb el Consell de Mallorca, el millor encara està per viure.
IB3 dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. IB3, tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
Els dilluns, a l'Aviador, anam de concurs. A Tawanda, dues parelles hauran de competir contestant a preguntes sobre cinema i sèries, música i arts, teatre i literatura. La parella guanyadora tornarà el dilluns següent. Per participar-hi, cerca una parella de joc i envia'ns les vostres dades personals a aviador@ib3radio.com. Participa a Tawanda, el concurs de preguntes culturals de l'Aviador. No badis, comencem aviat.
A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia, amb Marta Grau.
Deu i 31 minuts, volem analitzar l'actualitat del món laboral i mos fixam en un notable augment d'acomiadaments, però sobretot durant els que serien els períodes de prova dels treballadors. Clar, no sé si això es deu a alguna qüestió o no, o com s'hauria d'interpretar justament aquest fet, Joan.
El manco de l'estadística sí que diu que és un augment molt notable, perquè l'estadística oficial del Ministeri de Treball i Economia Social reflecteix que els contractes indefinits es rompen cada vegada més prest i que una de les causes principals és no superar el període de prova. Entre el gener i el juny del 2025 es van registrar 350.459 baixes de treballadors indefinits per aquest motiu, un increment que és del 352%. Per tant, evidentment, és molt gran. I en volem parlar amb l'advocat laboralista Pere Quecles, aquí ja saludant de nou. Pere, què tal? Benvingut.
Bon dia, benvingut.
Gràcies per venir. Primera pregunta que jo crec que ja t'han fet més vegades, perquè amb aquesta situació poden tornar a pensar aquella dita de feta la llei, feta la trampa, d'alguna manera?
Sense cap dubte. És a dir, això de la retorsió de la llei cada vegada està més damunt la taula. Clar, el problema que tenim aquí és que ens hem inventat un tema d'indefinició o de durada indefinida dels contractes i, clar, la gent se cerca les seves estratègies per poder passar per damunt, per costat o per davall de la llei. No estic dient que sigui una pràctica il·legal, perquè no ho és. El que passa és que, clar, qualque solució li hem de donar en aquesta problemàtica que s'ha creat a les empreses dels contractes indefinits. I l'única manera que han trobat a dia d'avui és no superació del període de prova. El que passa és que a dia d'avui no superar un període de prova no és un tràmit tan senzill com hi havia abans. És a dir, abans una empresa enviava una comunicació a un treballador i li deia, no has superat el període de prova. Ja me'ls tornaré a moure, no? Ara, arrel de la darrera jurisprudència, bueno, darrere de la jurisprudència del TJUE i de, així com ens estableix el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, així com ens diu que hem d'interpretar les normes internes, perquè ara de dins fem una interpretació, però des de fora ens diuen com ho hem de fer, perquè ens estiren les hores moltíssimes vegades, les empreses s'han de cuidar molt, molt d'aquestes comunicacions de no superar el període de prova, perquè moltes vegades, i de fet ha passat, poden encobrir una vulneració d'un dret fonamental, poden encobrir un frau a la contratació indefinida, poden encobrir moltíssimes coses. Per tant, s'ha de justificar adequadament per què no se supera el període de prova.
Què és un període de prova i si hi ha un límit màxim de període de prova? Que jo crec que aquesta seria la pregunta.
Sí. El període de prova és el temps de, com la mateixa paraula diu, que provam. És a dir, l'empresa mos prova nosaltres i nosaltres també provam poques empreses. És a dir, veurement si m'agrada la feina o no m'agrada. Però bàsicament el període de prova s'estableix per les empreses, per un treballador que tal vegada no s'adapta a les necessitats. Jo me penso... És a dir, jo penso bàsicament en aquell treballador que tu entrevistes i te diu, mira, jo som quasi tenc nuclear, sé moltes coses i tal. Llavors, a la vida real, quan comença a fer feina, dius, mira, de lo que me vas contar no hi ha res, no me'n serveixes per la feina, no t'integres a dins el grup, has vengut tard 7 o 8 vegades, perquè també moltes vegades la problemàtica que tenim és que hi hauria motius per fer un acomiadament disciplinari, però les empreses se volen estudiar l'audiència prèvia, la possibilitat d'un acomiadament, un jutjat, etcètera, etcètera, i el que fan és dir, mira, no has superat el període de prova, per lo que sigui. Tots els convenis col·lectius estableixen el període de prova mínim i màxim que poden tenir els treballadors, depenent també de la seva categoria professional. Hi ha períodes de prova que fins i tot se pacten per un any. Ja em diràs tu, es diu una persona que és un alt directiu, de saber veure quina...
O sigui, però tampoc hi ha un màxim establert.
Sí, és a dir, per la categoria professional cada una té la seva...
Ah, independent, màxim.
És que cada conveni col·lectiu mos ho regula. És a dir, normalment un treballador ordinari, normal, són 30 dies,
clar,
60 dies...
Clar, és que un
any
sembla una barbaritat.
Ja, però quan tu contrates un alt directiu i l'has de provar i has de saber com funciona i potser li ha fet un contracte blindat...
Clar, aquest conveni col·lectiu pot ser diferent i s'adapta...
Correcte, normalment quan és personal d'alta direcció són contractes molt diferents a lo que estableix fins i tot el conveni col·lectiu. És una regulació especial, és una regulació específica, etc. Però ja vos dic, és dir, és vera que han augmentat molt. Sí, no s'ha parat, no està tan fàcil com estava.
Què ha tingut a veure la reforma laboral, en aquest sentit?
Bueno, la reforma laboral, el problema que tenim és que, clar, jo podria fer un contracte temporal, a vegades de 6 mesos, 3 mesos, i el que fèiem era, doncs, d'aquest temps de durada, no m'agrades, s'ha acabat, fi de contracte, ja està. És que el problema que tenim ara és que el fi de contracte ens ha quedat molt difuminat en la contractació indefinida. Si ves veure que, a pesar de que el nom, la nomenclatura, és contracte indefinit, quan tu te poses a analitzar el contracte interiorment, és un contracte indefinit, però per 6 mesos. On estàs indefinició? Saps què te vull dir? És a dir, molts contractes se posen fins fi de temporada. I quan t'acabes la temporada? A l'octubre, setembre... Clar,
aquesta ambigüitat tampoc la capta a vegades el treballador. Primer perquè t'has de llegir un contracte fil per randa, després perquè els contractes tenen lletra petita, no? I també els acomiadaments, alerta, no? Perquè a l'hora de firmar un acomiadament també haurien de demanar a vegades assessorament, no? I la gent, clar, igual que no tenim cultura financera, que en aquest programa parlem moltíssim, no? I sempre estem donant consells sobre... aquí tampoc.
L'acomiadament és molt diferent de lo que és un contracte. Jo te puc dir que el 80% dels treballadors, per no dir més, no se llegeixen el contracte. És així. És a dir, a més, si se llegeixen, te diuen... Quin dia de fer feina, quantes
vacances?
Hores, i les vacances i el sou. Ja està. Després, quan
ja
hi ha clàusules addicionals, clar, protecció de dades, deixa, això paia, no m'interessa, vinga, de firmar. Això és el que passa. En la carta d'acomiadament hi ha una idea establerta, sobretot en l'acomiadament, que no és correcte. És a dir, l'acomiadament normalment sol ser una decisió automàtica, immediata. Demà no tornis a venir a fer feina. Amb una carta. Evidentment s'ha de fer una carta, perquè si no, l'acomiadament és improcedent. La gent telefona moltíssimes vegades i diu, puc firmar aquest document? És clar que sí. Perquè és un rep, aquesta carta. No estic conforme. Pot posar no conforme. És igual. Si no poses no conforme, no pot passar res. No renuncies en els drets del treballador. No pot fer renúncia de drets, fins i tot encara que vulgui, segons quins. La normativa el protegeix. Però moltíssima de gent mos telefona i me diuen, és que no m'han donat els 15 dies per despedir-me. És que no existeixen aquests 15 dies. La decisió de despedir qualcú és demà no tornis. I te donen una carta i te diuen, no tornis per això. I tu l'has de signar com que la reps. Però a més que la reps. Ja està, no passa res més. Tenim 20 dies per preparar una demanda d'acomiadament i s'ha acabat. La gent té molta desinformació o molta informació tergiversada o que no sap i no coneix. Perquè no n'hi ha ni un, ni dos, ni tres que mos telefonen per això, t'ho puc assegurar. És una consulta molt, 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 molt repetida, molt reiterada. I quan li dius a un treballador, no, és que t'han despedit, demà no tornis. Ja està, és que no hi ha més històries. Hi ha acomiadaments que se fan en diferit. Bueno, tots recordarem un acomiadament que se va fer diferit per part del govern en el seu moment. L'explicació va ser nefasta. Però també és possible un acomiadament. Escolta, no m'interessa acomiadar-te ara dia 15, sinó que t'acomiadaré dia 30. Són els menys. Perquè jo no vull tenir un treballador que sap que d'aquí 15 dies acabarà i pels motius que acabarà.
Evidentment. Només emocionalment el que suposa. No?
Evidentment. És un, tenir un problema dins l'empresa.
Exacte.
Menys, te puc dir que és un 0,2%. Però és això, l'acomiadament és una mesura automàtica. Demà no tornis. I si no hi ha carta, que no conesquis els fets, o que a més no t'hagin donat audiència si és un acomiadament disciplinari, és improcedent. Tota la normativa mos diu...
Ara, ja comencem per aquí, si no hi ha carta ja és improcedent.
Clar, perquè tu has de saber... Tu has de saber perquè...
Partint d'aquest...
Clar, és que si no te deixen... Per què passa expressió mallorquina?
I si la carta no arriba després?
N'hi ha que
també
arriben...
Passa, no?
Sí, t'envien un burofax i te diuen t'acomiadam i la data d'acomiadament és una determinada. És vera, això passa a vegades, és possible, però és que fins i tot ara s'han instaurat acomiadaments per WhatsApp, acomiadaments per correu electrònic...
Però, Pere, igual que deixar una relació amorosa a través de WhatsApp està considerat com una manca d'ètica, o no? Ostres, hauria de considerar-se que també acomiadar una persona amb un missatge...
Sempre i quan...
Ara ja parla de valors i d'ètica, evidentment. No, de, si és legal o no és legal, que ho desconec, i ara mos ho explicaràs.
Sempre i quan la decisió de l'empresa arribi a coneixement del treballador, perquè, clar, a mi m'envien un correu i me queden els spams o no desitjats, sí, o hi ha un problema de comunicació no arribat, el que sigui. Si no hi ha una comunicació per part del treballador de que ha rebut aquest correu, sempre té un problema. Perquè la decisió d'extingir contracte és una decisió que ha de ser receptícia. És a dir, l'han de rebre el treballador i han de saber que l'ha rebuda. De qualsevol manera. Jo a vegades li dic a l'empresari Emili per parlar amb el mensajera, m'és igual, però envia-li. No me diguis... Però tota aquesta dinàmica nova de sistemes de comunicació mos ha obert tot un ventall complex i jo me'n vaig a lo tradicional. Carta. El treballador ve i me diu, no la vull signar. Mm. Molt bé, crides a dos testimonis de l'empresa i dius, mira, me va fer-me això que no la vol rebre. I l'endemà, el mateix dia, l'envies per burofax. Si llavors no la vol rebre o no la vol retirar, problema del treballador. Però les coses tenen unes formalitats i s'han de fer. És vera, a mi m'ha semblat molt lleig o molt fred enviar un WhatsApp i rompre una relació sentimental per WhatsApp ja m'apareix lleig. Una relació laboral, ni te cont. Però estem amb aquest món de la comunicació i això és així.
Sí. En relació també en aquest període de prova, recorda'm un cas, de fet passa aquí a Balears, no sé si el recordaràs, Pere, però el Tribunal Superior de Justícia de les Balears va sentenciar el març passat la nul·litat d'un acomiadament per discriminatori, perquè s'havia posat malalt l'empleat durant aquest període de prova. Uh-huh. Com ho valores també aquest cas?
Clar, el tema és que normalment el que se posen els contractes és que el període d'incapacitat temporal no suspèn el període de prova. Clar, què passa? Que segui corrent i tu, quan estàs allà dins un període d'incapacitat temporal, t'acomiaden i ja mos tornarem a veure. Què passa? Que existeix una prova un poc diabòlica, un poc complexa, que és acreditar que t'han acomiadat perquè estàs de baixa, no perquè no serveixes per aquesta feina. Perquè, clar, el període de prova té un element molt determinant, és a dir, és que no me serveixes per aquesta feina. I m'has de justificar perquè no me serveixes. I arrel d'aquí... Hi ha la necessitat de justificar ara, amb fets concrets, objectius, per què no m'ha servit. Perquè jo ara no te puc dir, que és el que dèiem abans, no has superat el període de prova. Hasta luego. No. M'has de dir per què no l'he superat. I el treballador pot anar a impugnar aquesta decisió i se pot determinar nula, precisament és el que va passar el mes de març, perquè realment no hi ha una causa per la qual l'empresa pugui acreditar que no l'he superat en el període de prova més que he caigut de baixa. I això passa... moltes vegades. Les empreses estan molt preocupades, te puc dir. És a dir, la majoria de consultes solen ser, tinc un treballador de baixa, què puc fer i què no puc fer? I tu explica-li a un empresari, perquè abans quan despedies un treballador que estava en període d'incapacitat temporal, que estava de baixa, no passava res. Se l'ha despedit i ja està. Però és que ara, la majoria d'acomiadaments, quan se produeix aquesta situació, és realment per aquesta mateixa situació. I la normativa europea ens diu que això és una discriminació. I, per tant, és una vulneració d'una fonamental, perquè estàs discriminant una persona que està malalta damunt una que està sana. I, per tant, per la seva mateixa discapacitat o la seva problemàtica de salut, l'estàs acomiadant. No hi ha una causa real més enllà d'això. Improcedent, no, nul. Remissió, indemnització de danys i perjudicis. I, clar, queda cobert, perquè l'has de remetre. Obligatòriament.
Pere, una darrera qüestió. Ara, aquesta època, podríem dir que és una època calenta, perquè acaba temporada turística. Nosaltres tenim moltes persones treballant en període de prova en el sector serveis, que tal vegada acaba aquesta temporada i que s'aprofita l'argument al que fèiem referència per els comiats. M'imagino que per vosaltres és una temporada delicada o el manco de moltíssima feina per aquesta qüestió. Sí.
Ha estat una temporada, ha estat en general una temporada molt, molt moguda. Els que ens dedicam en el tema laboral han tingut moltíssima de feina, sobretot en el tema serveis, en el tema d'hostaleria, moltíssima, moltíssima. La temporada ha estat molt estranya, però ho puc dir des d'un qualificatiu, no sé, suau. I sí, ara ens trobam, el que passa és que, clar, ja estem a final de setembre, arriba octubre, i el que passarà és que hi haurà finalitzacions de contractes. El que passa és que hi ha molta gent que el que vol és no haver de comptar amb els treballadors per la temporada que ve. Aquests que tenien la naturalesa de fixos discontinus, que això també s'ha difuminat i tal. El que volen és no haver de tenir la llosa d'haver de cridar els treballadors una altra vegada l'any que ve i tenir la llibertat de poder, en lloc d'agafar-ne 10, agafar-ne 5 i que aquests 5 taguin la feina. Això és el que tenim ara. Però bé, tothom ha de viure, els abogats també tenim molta feina.
I també els usuaris, no? En aquest cas necessitam conèixer els nostres drets, els treballadors necessitam tenir aquests drets i saber què és el que poden fer les empreses amb nosaltres i què és el que no. Per això, les consultes al nostre missatge laboralista. Pere Queclas, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, gràcies. Com sempre.
Igualment per tu. Uns apunts abans d'anar a publicitat, perquè repassant l'actualitat del dia, malauradament hem de lamentar, en aquest cas, un nou assassinat masclista a Murcia. Un home ha matat a ganivetades a la seva dona, Algar, a Cartagena.
Sí, l'home de 66 anys ha estat detengut. Segons ha informat la Guàrdia Civil, el cos de la dona de 64 anys s'ha trobat a l'interior del domicili que compartien. L'home ha estat condemnat com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi. Segons les fonts, a la parella no hi havia antecedents per violència masclista.
I recordem que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista, que és un telèfon que atén les 24 hores del dia i en situacions d'emergència també se pot telefonar a l'1-2. Vos contam també que a judici ha anat un home a judici per agredir sexualment una dona, però aquest cas ha corregut a Palma, ciutat.
Ah, sí, la secció primera de l'Audiència Provincial celebra aquest dimecres el judici contra un home acusat d'agredir sexualment una dona a Palma. La Fiscalia demana per l'acusat una pena de 5 anys de presó per uns fets que van tenir lloc l'agost del 2022, quan el processat va anar al domicili de la víctima després de conèixer-se per una aplicació.
Segons l'escrit de l'acusació, la víctima va convidar l'home a quedar-se a dormir i, malgrat la negativa a mantenir relacions sexuals, la va subjectar per les mans i la va agredir sexualment. El Ministeri Públic demana per l'acusat, a més de la pena de presó, la prohibició d'acostar-se a menys de 500 metres de la víctima i una indemnització de 6.800 euros. Vos contam també que ahir es va declarar un incendi al primer pis de l'antiga presó de Palma.
I 9 persones varen quedar atrapades a causa de les flames, però gràcies a la ràpida intervenció dels bombers de Palma no han de lamentar ferits greus.
Totes elles varen ser ateses pels serveis d'emergència per inhalació de fum. A les tasques d'extinció varen participar 15 bombers i també 5 unitats.
I és la segona vegada en un dia que els bombers de Palma varen haver d'intervenir a l'antiga presó, un immoble municipal abandonat on, recordem, el viuen prop de 200 persones en condicions precàries.
10 i 46 minuts, uns consells. Avui és dimecres, ja ha arribat als nostres estudis Salva González per parlar de l'actualitat de la crònica de successos a la seva secció Illes del Delicte. Tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és dial.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paret seca que pot durar. Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre. Amb Araceli Bosch.
Benvingudes i benvinguts. Què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El dia. Illes del delicte.
Avui volem parlar d'uns delictes que estan en l'ordre del dia, com són la revelació de secrets o els que afecten a la nostra intimitat personal. Cada vegada hi ha més consciència al respecte, però això no vol dir que deixin de produir-se aquest tipus de delictes, Alba. Bon dia.
Bon dia, Marta. Bon dia a tothom. De fet, augmenten cada vegada més els delictes, perquè, clar, augmenten, tenim més eines tecnològiques i, clar, hi ha més gent que incompleix aquesta legalitat en temes d'intimitat personal. I, a més, aquests exemples els tenim molt a prop. Aquesta mateixa setmana, per exemple, la Crònica Negra Balear començava amb una detenció per part de la Policia Nacional de dos homes acusats d'aquests delictes que parlam. Eren companys de feina de la víctima i, clar, com qualsevol de nosaltres, formaven part d'aquests grups de missatgeria, de xarxes socials, on es comparteixen coses, però aneu alerta amb allò que compartiu. Atenció al que varen fer aquests dos homes. Un d'ells li va demanar el mòbil a la companya amb l'excusa de posar-li música a dins i va entrar en el seu contingut privat. Va veure fotografies d'ella, sense roba, amb actitud íntima, i va capturar diverses imatges. I ara aturam aquí, perquè avui ens acompanya a l'estudi un convidat de luxe a qui li hem de consultar totes les dubtes al respecte que tenim de tot això, com ho et surtin. Ell és en Diego Fanjul, és especialista en protecció de dades. Diego, com estàs?
Hola, buenos días.
Quines ganes de veure-te que teníem,
sí,
eh?
Sí, jo també.
Hi ha moltes coses que hem de parlar avui, però la primera que hem d'aclarir, aquest acte que descrivíem, no? El fet de que aquest senyor va capturar imatges del mòbil d'una companya, això ja és un delicte o encara no?
Sí.
Ja ho és, directament.
Ja és.
No acceder, importa que ho difongui.
No. Acceder a un dispositivo ajeno con ánimo de descubrir, con ánimo de encontrar y sacar información, eso ya es un delito. El tipo agravado es si lo difundo. Vale.
Mirar ja és delicte, agravar és difondre.
Sí,
mirar no ho sé, o és capturar, sí, o clar, s'has fet d'intentar reproduir-les.
No, acceder a informació ajena ja està considerat delito.
De fet, t'anava a demanar, Diego, perquè hi ha moltes aplicacions que estan super de moda, que per gent que vol reservar una sèrie d'imatges íntimes, que jo ja vos aconsello que en el mòbil no és un bon lloc per tenir res d'aquest estil, perquè després passa el que passa. Però, si les voleu tenir, hi ha aplicacions que tenen com a panys, no? Que estan com a tancades, que s'haurien de hackejar per entrar-hi. Això encara, si algú ho fa, encara és delicte, s'agrava, és pitjor.
Si os has de dir, aquí hi ha... El mero hecho de acceder a lo ajeno, con ciertos matices, ¿vale? Estamos hablando de código penal y aunque yo no soy penalista, sabéis que tenemos que ceñirnos muy bien a lo que se llama el tipo penal, ¿vale? Aquí hay muchos matices, pero sí, en líneas generales la gente tiene que entender esto. Yo accedo a un móvil ajeno con ánimo de encontrar ahí información, eso ya es un delito. ¿Qué pasa? Que si difundo, además, es un tipo agravado y yo ya son de 2 a 5 años, ¿vale? Que
esto no son bromas.
No son bromas. Además, quiero deciros una cosa, a partir de 2 años ya no puedo suspender la pena, ya voy a la cárcel. Y luego está también la responsabilidad derivada del delito. Es decir, aquí si hay una vulneración y hay un delito, hay un daño moral también. O sea, que también va a haber multa, ¿vale? Multa y, por supuesto, responsabilidad civil, que esto es dinero, dinero o dinerito, ¿vale?
Entonces... És que a mi em fa molta gràcia, a vegades, la gent que molt lleugerament diu, amor, però per agafar una fotografia 2 anys de presó, mem, anau alerta, perquè és el que diuen, Diego, no sabeu els danys que li podeu fer a una persona, a més de que estàu atemptant directament contra la seva intimitat. Anem avançant aquesta història, perquè aquest senyor que captura les imatges no fa una altra cosa que enviar-li a un altre company. I aquí, Diego, ja anem en aquest agravant perquè anem a difondre.
Sí, hay una mención especial desde el 2022, que es que si yo ni he accedido, me llega la información, me llegan, en este caso, las fotos, y yo las difundo, es de 3 meses a 1 año. Ajá. Solamente por hacer esto. Ajá. Entonces, mucho ojo con estas cosas. Con los retuits, con reenviar...
Clar, pensàvem que no fèiem res dolent, però clar, pensàveu que malgrat no heu estat vosaltres qui ha robat aquestes imatges, si les esteu compartint, esteu participant dins un delicte. Clar, i ara ve el pitjor, que és el que passa a la víctima, perquè aquest segon company és qui decideix difondre les imatges que li ha passat a aquest amic, arriben a terceres persones, arriben dins una empresa els companys de feina, que ja no m'ho vull imaginar el que pot suposar aquesta situació.
Sí, aquí parlant ja de danys morals, claro. O sigui, t'ho imagina, eh?
Claro, yo no sé si recordáis, hace unos años hubo un caso de una mujer en un entorno de trabajo que se suicidó.
Sí, y no fa tant, igual a un comentar, y es veritat.
Creo que vinimos aquí a comentar este caso, pero recuerdo que en Zaragoza. O sea, quiero decir que no hay que, para nada, o sea, yo creo que el legislador aquí es consciente de lo que tú dices, del daño moral, de esta especie de bueno, no, especie no, esta revelación supone una exposición y una vulnerabilidad por parte de... que recibe esta persona, ¿no? Entonces, yo creo que aquí esto ya somos conscientes de la sensibilidad de, y lo que comentaba al principio me parece muy interesante, ¿no? Sobre un poquito el enfoque de ser muy conscientes de lo que ocurre cuando yo tengo este tipo de imágenes. No se trata de hacer aquí ningún juicio moral, simplemente reconocer que es una información sensible sobre nosotros.
Totalmente.
Y en ese sentido, tener ciertas precauciones. Yo no sé si aquí en este caso estas personas ya sabían que existían estas fotos, no lo sé, o se las encontraron por casualidad. Si es por casualidad y quieres tener estas fotos, hombre...
Saps que mos ajudaria molt, Diego? Un pat d'empatia, que sempre en xerraven i la gent no sap el que és. Perquè si vosaltres, imagineu que és la vostra empresa, imagineu que algú ha arribat a tenir un material íntim vostre, que li passa en els vostres caps, en els vostres companys, vos podeu fer una idea del mal que suposa? Jo crec que si mos posàssim en el lloc dels altres, no? Aquest tipus de coses, aquest tipus de comportaments de reenvio, ho deixaríem de fer. I respecte a aquests delictes, Diego, què és pitjor, la revelació de secrets, els delictes contra la intimitat? No. Estan tots relacionats, n'hi ha un més penat que un altre. Esta,
sí, claro, tiene más pena el acceso y la difusión. Uh-huh. Es el tipo agravado, son de 2 a 5. El otro es de 1 a 4, uh-huh. ¿Vale? Es decir, acceder está mal, pero acceder y difundir es mucho peor, evidentemente. Claro que sí, porque el daño es mayor.
I aquesta revelació de secrets, tu que fas molta feina en protecció de dades a nivell corporatiu, per exemple, és a dir, una cosa és material íntim d'una persona, però si jo puc filtrar, per exemple, dades d'una empresa...
Claro, aquí la cosa es... aquí hay un tema que es uno de los grandes temas, ¿no? Que es el tema de la seguridad y de la ciberseguridad. Es decir, muchas veces no somos conscientes de la información que tenemos, del entorno en el que nos estamos moviendo y que es necesario que tengamos unas elementales medidas de precaución. Esto es como si yo voy al parque y me dejo la cartera, las gafas de sol y el móvil en un banco.
Mire, ya lo mal que som organitzant contrasenyes, per exemple, que la gent no li dona importància a la seva privacitat.
Pero si ya tienes una contraseña, a lo mejor yo le dejo, no sé cuál, quiero decir, no quiero prejuzgar el caso, pero imagínate que tú tienes unas imágenes que solo quieres acceder tú y un compañero de repente está viendo tus fotos, yo qué sé, por casualidad o porque, yo qué sé, se da la circunstancia en una comida, pero que tú no tengas esas imágenes ahí de entrada. Ya sé que suena un poco tal, pero es que es así. O sea,
es protegir-nos més del compte, però és que hem d'entendre que si això cada vegada passa més, mos hem de preparar més.
Yo creo que sí. Tener al menos una mínima precaución sobre nuestras cosas. Y eso es lo que estoy diciendo. Por supuesto, o sea, lo que han hecho estas personas, o sea, És un delito i, además, és penado con cárcel.
Però, Diego, ben igual que una persona aprèn defensa personal, per exemple, perquè a lo millor de vespre fa feina o a lo millor vol aprendre a defensar-se en el carrer, si se troba amb algú que ataqui, un home, una dona, qui sigui, si aprenem defensa personal,
claro,
podem aprendre autodefensa tecnològica.
Sí, además, esto es un nivel, a un nivel muy sencillo, yo creo que sería muy eficaz. Mira, y aquí, y esto relacionado con lo que preguntabas de las empresas, hay una cosa que muchas empresas no saben. Por ejemplo, el control del móvil. Yo tengo un móvil corporativo, un móvil de la empresa, y sobre ese móvil la empresa sí que puede ejercer un control legítimo para verificar el control de la prestación laboral. Pero si el móvil es del empleado, aquí no. Sin el consentimiento del empleado no tenemos nada que hacer y esto no se sabe. O sea, no se sabe. Yo entiendo que sí que se sabe. Pero es decir, son matices y detalles que podemos pensar porque lógicamente se protege la intimidad.
T'he de dir que jo he vist burrades a mòbils corporatius, Diego, i relacionats després amb delictes de que caire personals,
però, per exemple,
i la gent no pensa perquè més utilitza el seu mòbil d'empresa.
Claro, pero de ese móvil de empresa, la empresa tiene, por decirlo de alguna manera, mucho más acceso, mucho más control. Si se hacen las cosas bien, si se avisa, por ejemplo, de que es un móvil de empresa, pues entonces ahí podemos entrar ahí a ver qué ha pasado, si fuera necesario investigar, pero en un móvil personal està tot cerrat.
Si un mòbil d'empresa t'enfrontes a una sanció, no només per el delicte en si, sinó també el que pot costar la teva feina.
L'empresa te podria denunciar en aquest cas també, si tu has desprotegit amb el seu mòbil corporatiu, has comès un delicte?
És a dir, si tu tienes un mòbil corporatiu i cometes un delicte... Sí, claro, por supuesto.
L'empresa pot anar també per
sí,
tu,
sí,
no?
Por
perquè,
supuesto. Clar, dir... sí, el mòbil en este caso sería un recurso que pone a disposición para el trabajador y ahí ya entra el juego todo lo que es la relación laboral que habéis estado comentando antes. O sea, pero hay que hacer las cosas bien, no podemos tener a un empleado trabajando con su móvil personal y pretender proyectar ese control sobre un móvil personal. Eso no se puede hacer.
Clar. Por favor, actualitzar aplicacions, revisar contrasenyes, consultar els experts i protegir els nostres dispositius, perquè és veritat, això passa i està a l'ordre del dia. Diego Fanjul, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Igualment, en Alba González, cada setmana, cada dimecres aquí amb nosaltres, moltíssimes gràcies.
Dimecres més.
Igualment, idò. Arribam d'aquesta manera a les 11 i ja sabeu, la part televisada, sempre però comencen just en aquest moment els nostres companys de l'Aranam. Nosaltres seguirem aquí a la ràdio una hora més de continguts aquí en bona companyia. Tornem tot d'una.